Benny. Pues no responde. Me siento como una función tangente inversa que se aproxima a una asíntota.
Oye, Sheldon, da igual, estás contratado.
Estoy tan contento. En el mundo de los emoticonos sería una D mayúscula. Tengo que dejaros, es la hora en punto y Leonard me lleva a la tienda de cómics. Saludos, personas ordinarias del Ninguno es Perfecta.
Acabàvem la setmana passada amb la mort de John Hillerman, un actor de llarga trajectòria i papers destacats, però que passarà la història per ser en Higgins a Magnum. El sempre sorprenent encarregat de la mansió de l'escriptor Robin Masters a Hawaii, que tenia una tensa relació de convivència amb l'hoste i detectiu Thomas Magnum. La imatge de Hillerman sempre quedarà lligada a la sèrie Magnum i a Zeus i Apollo, els seus inseparables Dobermans que l'acompanyaven a tot arreu. També sempre quedarà a l'aire si Higgins era en realitat el mateix Robin Masters, tal i com ens insinuava la sèrie en la seva recta final. Si així acabava la setmana, l'hem començat amb la notícia que Amazon produirà una sèrie que adaptarà la trilogia literària del Senyor dels Anells per a la televisió. No sabem si aquesta sèrie ens farà oblidar la trilogia de Peter Jackson, però igualment el repte és igual de difícil, ja que la trilogia cinematogràfica gaudeix d'un consens d'aprovació molt alt, fins i tot entre els fans més primmirats. Si s'han atrevit a fer el pas, més val que els hi surti bé. Primer, pel bon record a l'obra de Tolkien i a la trilogia de Jackson, i segon, perquè Amazon ha pagat més de 200 milions de dòlars pels drets i ha vençut en la puja a dos grans com Netflix i HBO, una pasta enorme que costarà molt rendibilitzar a no ser que la sèrie esdevingui un fenomen similar a Joc de Trons. L'aposta és molt alta i arriscada, com diria Higgins...
Mare de Déu, senyor.
Doncs això, mare de Déu, senyor. En fi, dit això, anem ja directes una mica al que serà el programa d'aquesta setmana i ens acompanya des de la peixera la Marta Sanz. Què tal? Com estàs, Marta?
Molt bé, jo ja anava directe a la sintonia de cinema. Home, a veure què s'estrena.
Hem de presentar unes quantes coses. Una, ui, tenim estrena polèmica aquesta setmana,
Ah,
eh? Sí, com sempre, ja sabem. Cada estrena
polèmica perquè ja s'ha estrenat i ha tingut males crítiques o pel tema? O...
No, és quan s'estrena una pel·lícula de Warner DC Comics que crea molta controvèrsia. I Justice League no és menys i ja està creant controvèrsia.
Doncs... avís als trolls, preneu-vos una mica de tila.
Sí. Després explicarem una mica, perquè tenim una notícia d'última hora referent a l'estrena de Justice League, que no la tinc al guió, però que la donarem a conèixer. De totes maneres, Marta, avui ens portes una recomanació. Farem...
sí,
espeleologia.
És una recomanació... no, he trobat un blog molt bonic que deia alguna cosa així com la cerca de l'estela, no?, de... del creador de Your Name.
Uh-huh. Makoto Shinkai, que parlarem doncs, avui d'aquest senyor una mica.
Exacte. El que hem vist, a banda de Your Name, que va ser un boca-orella espectacular i que aquí a Girona, com a mínim, la van haver de posposar, no? Van haver
a tot arreu van anar creixent aquesta pel·lícula,
sí. Van haver d'allargar l'exhibició a les pantalles. Hem vist a 5 centímetres per segundo.
Que és la seva... segona pel·lícula, si no m'equivoco...
fa 8 anys.
O tercera, ara no... segona o tercera pel·lícula, sí, de les primeres.
Sí, sí, és un anime espectacular en el color i en el detall, i el que hem vist i comprovat és que Your Name és molt més madura que aquesta pel·lícula, tot i que té un altre aire,
Bé, després en parlem, ja tindrem temps, tindrem en Jacint. Tenim Defensores, avui parlem de la sèrie The Defenders, farem una mica especial, repassarem algun dels còmics de la sèrie.
Puc dir ja la meva opinió?
No pots dir encara la teva opinió, ja en parlarem després. Ja en parlarem.
Ai, no, que no vull ser troll, és veritat.
Però què vols dir, que no t'ha agradat? Ara m'estàs deixant... Bé, en fi, en parlem després. Anem ja directes al tema, presentant i dirigint en teniu a mi mateix, l'Ignasi Arbat, i recordar-vos el concurs de Panini Comics. La pregunta d'aquest mes és: quin dia s'estrena The Punisher a Netflix? Teniu fins al 28 de novembre per contestar aquesta pregunta. Maneres d'escoltar el Ningú no és perfecte a través de la nostra pàgina web, ningunoesperfecte.cat, i també teniu la nostra pàgina de Facebook, facebook.com/ningunoesperfecte, el nostre compte de Twitter, que és @ningunoes, i els canals habituals d'iTunes i iVoox, que són els nostres canals de podcast, que allà ens podeu buscar com a Ningú no és perfecte. La resposta, ara no me'n recordo si l'he donat al concurs, heu d'escriure a ningunoes@outlook.com, que em sembla que no ho he dit. I ara sí, anem ja directes al cinema.
Estrenes, tertúlia i notícies a la gran pantalla.
La violencia, los actos de guerra y el terrorismo están aumentando.
He tenido un sueño. Era el fin del mundo.
Una invasión.
Creo que es algo más. Es más siniestro.
Pedimos a gente a la que no conocemos que arriesgue su vida.
El hombre fuerte es más fuerte solo. ¿Lo habías oído?
No es así. El refrán dice justo lo contrario.
Separados no podemos. El mundo necesita Superman.
Sí, senyors, el món necessita Superman, però no sé si necessitem pel·lícules fetes per Zack Snyder. En tot cas, la Liga de la Justicia s'estrena aquesta setmana en resposta a l'èxit de Los Vengadores de Marvel. Warner estrena el seu equivalent cinematogràfic de DC, la Liga de la Justicia, la JLA pels fans dels còmics. La diferència és que DC ha volgut afanyar-se després de l'èxit de la competència i no ha presentat a la majoria dels protagonistes principals en una pel·lícula individual. Tan sols Superman i Wonder Woman han tingut aquest privilegi, per dir-ho d'alguna manera. La pel·lícula arriba després del fracàs creatiu de l'univers cinematogràfic DC, dissenyat per Zack Snyder, amb una sèrie de pel·lícules que han creat molta controvèrsia i indignació. Només Wonder Woman va deixar un bon gust de boca generalitzat, tot i que crec que és una pel·lícula molt justeta, malgrat reconèixer que és la millor d'aquest univers, la qual cosa tampoc era molt difícil. Liga de la Justícia és una continuació directa del daltabaix de Batman vs. Superman. Bruce Wayne està afectat per la mort de Superman a les mans de Doomsday, davant d'una amenaça extraterrestre que va ser despertada per Lex Luthor i que podria acabar amb el planeta. Wayne, Batman, s'alia novament amb Wonder Woman i reuneixen un equip de superherois pel qual recluten a Aquaman, Flash i Cyborg. Davant el perill que podria suposar un altre Batman vs. Superman que enterrés definitivament l'univers cinematogràfic DC, Warner va contractar a Geoff Johns, guionista dels còmics de la companyia, perquè fos el seu Kevin Feige. L'objectiu era que les seves produccions tinguessin un to més lluminós, similar al de Marvel. Aquesta idea xocava frontalment amb el plantejament de Zack Snyder per aquest univers. Amb el futur del realitzador en qüestió, una desgràcia personal el va fer renunciar al seu lloc amb la pel·lícula rodada, però amb tota la postproducció pendent. Davant d'un problema d'endarreriment de la data d'estrena que podria fer perillar la tirada comercial nadalenca, Warner va tirar del que tenia més a prop, en aquest cas Joss Whedon, que DC acabava de contractar per rodar una pel·lícula de Batgirl. Whedon era la persona idònia, ja que va demostrar una gran capacitat després de dirigir les dues pel·lícules de Los Vengadores i haver marxat de Marvel per culpa de les ingerències del productor Ick Perlmutter, hores d'ara ja defenestrat, durant el rodatge de l'Era d'Ultron. Whedon ha rodat un munt d'escenes addicionals durant 2 mesos i ha alleugerit el to excessivament seriós que el guionista Chris Terrio i el director Zack Snyder havien donat a la pel·lícula. Tot i així, el president de Warner afirma que Whedon ha hagut d'ajustar-se a l'estil i al to marcat per Snyder. Una de les anècdotes més divertides sobre les escenes addicionals l'ha protagonitzat Henry Cavill, que en aquells moments estava rodant Mission Impossible 6, pel·lícula en la qual porta un bigoti molt gran, com diria la gent d'obeses. Els productors de Mission Impossible li van prohibir afaitar-se el bigoti. Així que les escenes addicionals protagonitzades per Superman les va rodar amb un bigoti, però tranquils. El mostatxo ha estat esborrat digitalment. De totes les maneres, esperem que alguna cosa hagi quedat i veure Superman amb mostatxo deu tenir el seu què. El repartiment el formen Ben Affleck, en la que es diu que serà l'última vegada que interpreti a Batman. Personalment crec que dependrà de com funcioni Liga de la Justícia. Henry Cavill és Superman, Gal Gadot Wonder Woman, Jason Momoa Aquaman, Ezra Miller Flash, Ray Fisher Cyborg i Cillian Hinds interpreta el dolent Steppenwolf. No tenim xifres del que ha costat, però segur que molts diners, ja que les escenes addicionals han fet incrementar el pressupost en 25 milions de dòlars. I notícia recent d'aquesta tarda, ja s'havia anunciat fa dies que Warner havia fet un embargament, que ja és habitual en les seves pel·lícules, perquè com que les crítiques no solen ser bones, fa un embargament de la crítica per tal de que no puguin sortir. Aquest cop han anat més enllà amb l'embargament de les crítiques i l'havien posposat fins a la mitjanit del dijous, hora d'Estats Units, o sigui, a una hora que la pel·lícula ja s'hagués estrenat en sales, de tal manera que la gent vagi al cinema sense saber si la pel·lícula és bona o dolenta segons els crítics. Què ha passat? Que la web de Rotten Tomatoes figura això, que figura que hi ha un embargament i fins al dijous a les 12 de la nit, hora del Pacífic, no es pot fer pública la crítica. Però, ai, alguna cosa no sabem què ha passat, si intencionada o no intencionada, qui tingui la app de Rotten Tomatoes, escolta, allà ja surt. Una cagada? No sé. Algú ja ràpidament ha fet una captura de pantalla i allà surt un 48%. Que diguéssim que no és molt bo.
Julian Assange no ha tingut res a veure, no?
No ho sé, o Rússia, no? Perquè ara com que...
Tot és culpa de Rússia.
Sí.
Ja es deia la guerra freda, els russos...
Clar, el tema és que ja hem vist la tomata aixafada amb un 48%. Però, amics, Batman contra Superman tenia un 27%. Una... Per tant, hi ha hagut millora.
Hem pujat 20 puntets?
Sí, escolta... Poca broma. Vull
va
dir...
progressant la criatura. Està
sí,
bé.
Sí, molt lentament, però...
Home, però està bé.
En fi, sembla ser que Joss Whedon deu haver fet el que ha pogut, però que tampoc ha pogut arreglar excessivament el desastre que ja havia deixat Zack Snyder. La setmana que ve en parlarem, per això, eh? L'haurem vist i la comentarem aquí.
Jo no sé si la vull veure després del Tomatometer.
Però no hi facis cas, a vegades s'equivoquen, eh? Jo he vist tomates aixafades...
Mira, el Tomatometer no s'equivoca tant com altres pàgines que...
Sí, però sí que sí, i a vegades s'equivoquen, eh? Hi ha pel·lícules que són molt bones i si hi ha algun tema de sexe o algun tema políticament incorrecte, llavors baixa la puntuació.
La censura.
Sí, hem de tenir en compte que són crítics nord-americans, que per tant estan una mica condicionats a la cultura nord-americana i depèn si hi ha molt de sexe o molta violència, fa baixar automàticament la puntuació. Per tant, no sempre una puntuació baixa a Rotten Tomatoes és sinònim de ser una bona o una mala pel·lícula, sinó a vegades és sinònim de que hi ha coses que no agraden, no que siguin millors o pitjors.
Molt bé.
Vinga, anem per la següent
estrena.
Igualment
l'anirem a veure.
Oh, i tant.
Podría pedirle bailar y usted podría decirme no me apetece bailar y yo podría decirle tal vez otro día. sacarla a bailar sin pedírselo.
Diana, hablamos de tu futuro. Apenas le conoces. Es prácticamente un extraño.
Sé que él es el definitivo. Te quiero, Robin.
No me encuentro muy bien.
Deja que te ayude.
No me puedo mover.
Robin.
I això és Una razón para vivir, pel·lícula basada en una història real. Robin Cavendish és un aventurer amb tota la vida per davant, al qual li diagnostiquen una polio que li acaba causant paràlisi. Contra la recomanació del metge, la seva esposa el treu de l'hospital. La seva persistència i determinació els permetran sobreposar-se a la malaltia i convertir-se en un exemple. La protagonitzen Andrew Garfield i Claire Foy. El director ha estat Andy Serkis, l'actor especialista en papers que requereixen captura de moviment com Gollum, el Senyor dels Anells, o Cersei a El origen del planeta de los simios, que debuta com a director en aquesta pel·lícula. Well, I don't care if the sun don't shine. I don't care if the bells don't shine. Anem per la resta d'estrenes. Comencem amb Medidas Extremas, pel·lícula islandesa protagonitzada per un metge que es posa en perill a si mateix quan intenta allunyar a la seva filla de les drogues i delictes menors, vida la qual s'hi ha vist abocada a causa de la influència del seu xicot. L'autor ens narra la història d'un escriptor frustrat que recorre la seva pròpia vida i a la comunitat de veïns per crear una novel·la que el faci passar a la història. La pel·lícula adapta la novel·la El mòbil de Javier Cercas. Hacia la luz és una pel·lícula japonesa dirigida per Naomi Kawase que segueix la curiosa relació entre un càmera amb un ull gandul i una jove que desconnecta del món. Con los brazos abiertos és una pel·li francesa sobre un escriptor que durant la presentació de la seva última obra en un programa de televisió convida els ciutadans a fer el que explica en el llibre, acollir a casa a gent amb pocs recursos. El presentador reptarà a l'escriptor a que ell faci el que predica. Los Nadie és una pel·lícula colombiana en blanc i negre que és una crònica de dos dies en la vida de cinc joves punk i artistes de carrer a la ciutat de Medellín. Tanquem en Jupiter's Moon, guanyadora dels Sitges 2017, una pel·lícula gens representativa del que va ser el festival i del que és el gènere de terror i fantàstic també. Jupiter's Moon és una pel·lícula caòtica i avorrida que llença un missatge social molt potent sobre la crisi de refugiats, motiu únic pel qual es va endur el premi. El protagonista és Ariane, un jove refugiat que, en intentar creuar il·legalment la frontera, és disparat. La ferida li otorga el poder de levitar. Amb l'ajut d'un doctor, aconsegueix escapar-se del camp de refugiats. La dirigeix l'hongarès Cornel Mundkrutzó. I fins aquí les estrenes d'aquesta setmana. I ja tenim en Jacint a punt. Comencem amb les notícies calentes. I després d'unes setmanes sense notícies calentes o notícies retros, com vam tenir fa 15 dies, oi, Jacint? Què tal? Com estàs? Tornem.
Bé, molt bé. Després de viatjar en el temps i llegir cartes prohibides, torno a estar aquí amb l'actualitat a la mà. Comencem potser amb una notícia més d'última hora, més recent i que ha creat força l'atenció, perquè resulta que Star Wars ja planeja una nova trilogia. Resulta que Rian Johnson, del qual es veu que han quedat molt contents, a veure, això també cal puntualitzar, han quedat contents perquè és l'únic director de moment a Star Wars que no ha portat problemes, i li han ofert encarregar-se d'una nova trilogia que explorarà parts de l'univers que encara no hem vist de Star Wars i que no tindrà els Skywalkers com a eix central.
Era qüestió de temps, sabíem que Disney no acabaria amb una nova trilogia, sinó que probablement n'arribessin més. El que sorprèn és que es vulguin desprendre d'aquests personatges nous que encara seran actors molt joves. Jo tinc els meus dubtes que no hi estigui cap d'aquests protagonistes vinculats en aquesta nova trilogia.
O potser volen fer com la trilogia actual, que és trilogia actual amb spin-offs, i anar combinant un any això, un any allò.
Segurament Disney ja sabem que no deixarà morir cap gallina dels ous d'or.
Bueno, també cal veure, perquè ara, com que és això, tenim una altra notícia que també diu que té noves gallines que potser li venen al corral, a veure com s'ho fa.
De quina gallina es tracta?
Parlem d'una gallina bastant grossa, perquè Disney va establir negociacions, que sembla que encara no han acabat ni han arribat a bon terme, en 21st Century Fox, que recordem que és la responsable de, per exemple, tots els drets de Marvel que no té Disney, com serien X-Men o serien Los Cuatro Fantásticos. Això també aporta altres coses, aquest pack, que serien cadenes de televisió i un llarg seguit de franquícies i franquícies per explotar.
O sigui, clar, estem parlant que Disney es quedaria amb Fox, amb tot el que això comporta, amb totes les seves pel·lícules històriques, i o sigui que seria ja la multinacional imbatible, a més, com bé deies tu, de recuperar aquests drets de Marvel que se li han resistit fins ara, sobretot la franquícia X-Men, que passaria en mans de Disney i es podrien fer crossovers amb l'actual univers Marvel, o sigui, espectacular.
Sí, bueno, s'acaba la fase 3, seria una bona manera de començar la fase 4.
Sí, en aquest cas m'imagino jo que el millor seria fer un reboot, un reinici de la franquícia mutant a l'estil que s'ha fet amb Spider-Man.
Ha. Falta veure això, si arriba a bon port aquestes negociacions, perquè de moment va sortir la notícia i aquí es va quedar, no tenim gaire més.
Estiguem atents, perquè també el tema Spider-Man va trigar uns 4 mesos en resoldre's, per tant, les negociacions, a més d'una cosa tan important com aquesta, imaginem que seran llargues.
Ah, recordem que també per aquí al mig hi ha Los Simpson, per exemple.
I Avatar.
Per exemple, o sigui, és que hi ha moltes coses, eh? Fox és molt, molt, molt gran. Ah, però fem un salt enrere, perquè es veu que Star Wars també tindrà una cosa rumorejada des de fa anys i panys, que és una sèrie de televisió amb persones, real, d'imatge real, amb actors actuant. Doncs això, com que sabem que Disney vol crear-se la seva pròpia plataforma online, una espècie de Netflix a la seva manera, on tindria tot el seu catàleg de sèries i pel·lícules que mira que n'arriben a ser, també vol tenir productes nous i atraients que tregui a nous subscriptors. I em pensava que aquesta seria una bona manera. Recordem que de Star Wars hem tingut sèries, però sempre d'animació. Aquest seria el primer cas d'una sèrie amb persones reals i que veurem de què tractaria exactament.
És una cosa que s'ha parlat durant molts anys i que segurament per fi veurem convertida en realitat. De totes maneres, ja que has dit això, t'acabo d'afegir, perquè hi havia un dubte, què passaria amb les sèries Marvel de Netflix. Han dit que es quedaran a Netflix, o sigui que continuaran dintre de la plataforma Netflix, tant les sèries, diguéssim, les quatre conegudes fins ara, fins Punisher, que s'afegeix aquesta setmana.
Però que ja s'acaba tot plegat, es veu, pel que han deixat entreveure. Pot ser que explotin el filó de les sèries que ja tenen, però creació de noves sèries no està previst a Netflix.
No, això sí que no. Diguéssim que Punisher serà l'última.
Exacte. I després tenim Ridley Scott, que ha decidit fotre fora, borrar a Kevin Spacey de la seva pel·lícula Todo el dinero del mundo, que bé, era una pel·lícula amb vistes als Oscars, ja s'havia rumorejat precisament una candidatura de Kevin Spacey com a millor secundari. Doncs Ridley Scott, problema que li venia al damunt, ha decidit fer uns talls amb les tisores, el digital, i agafar un altre actor perquè ocupi el lloc que interpretava Spacey, que és ni més ni menys que Christopher Plummer. Decisió polèmica, però que Sony Pictures ja ha estat absolutament d'acord, es reunirà tot l'equip altra vegada i endavant, i acabar de rodar aquestes noves escenes per incorporar aquest nou actor.
Una manera més de confirmar el cinisme de Hollywood, que ja sabia el que estava passant, però mentre no fos públic i notori no passava res. A partir del moment que ja és públic, doncs és hora de passar la podadora, no?
Això sembla. Bueno, i es veu que ha sigut el mateix Ridley Scott qui s'ha empenyat en fer-ho, i això sí, li han obert les portes. Després saltem a una pregunta que tu i jo ens vam fer ja fa cosa d'un mes, que és què està passant amb el Dark Universe d'Universal? Sí, vam veure La mòmia amb Tom Cruise, tothom expectant, aquí s'ha creat un nou univers, serà impressionant, bla, 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 bla. Doncs no, La mòmia no va treure tota la recaptació que esperàvem, i al final què ha passat? Que Alex Kurtzman i Peter Morgan, que eren les dos mentes pensantes, han decidit
per
que
abandonen... Per dir alguna cosa.
Sí, per dir alguna cosa. Decideixen abandonar el vaixell i que vagi a la deriva.
Sí, definitivament aquest univers va morir a la primera pel·lícula.
Sí, sí, bueno, a la primera, al segon intent,
sí,
perquè el primer era el de Dràcula.
Sí, sí, que ja va ser un fracàs.
Sí, i van dir, bueno, va ser un intentona, però anem en sèrio, agafem actors bons, els reunim, fem una foto i creem un univers. Doncs no, no ha sigut així, senyors.
A la tercera va la vençuda, va.
Després tenim Shazam, aquesta pel·lícula del superheroi, que ja sabíem que tindríem a Zachary Levi. Doncs ara tenim un actor que serà Shazam quan és petit, perquè recordem que Shazam és un nano que quan diu la paraula Shazam es converteix en un superheroi. Doncs aquest nen petit serà Asher Angel, que es veu que és tot una estrella al Disney Channel, i que jo, amics, ja tinc una edat que no miro Disney Channel i no sé exactament per què és tan conegut aquest actor.
Home, no fa gaire que miraves Disney Channel, Jacint, vull dir que ara no vinguis a...
De Disney Channel, de Disney Channel actualment només segueixo, i són repetits els... com es diu? Els de l'Ornitorrinco, Perdin l'Ornitorrinco, és l'única sèrie que miro.
Molt bé, molt bé. Veurem com aquest nen es converteix en The Rock, no?
Sí, sí, això és bastant sorprenent.
De totes maneres, van prosperant les estrelles de Disney Channel.
Sí, 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 bueno, Disney acaba siguent una cantera, és com la cantera del Barça, perquè tots acaben amb un treballet dins de Hollywood.
Molt bé. Alguna cosa més, Jacint?
No, jo crec que ho podem deixar aquí. La setmana que ve segur que hi ha més notícies.
Apa, i escolta, no has de dir res als oients que vagin a algun lloc aquest cap de setmana?
Aquest cap de setmana, home, si volen passar-se per aquí a Figueres, tenim la Figueres Galàctica, que està on fire, la tercera edició dedicada als robots, i que tot el cap de setmana hi ha activitats, dissabte, xerrades, tallers...
Doncs això ho hem de saber, els actes, a la web d'Ocificció, per exemple.
ocificció.com/ilove-robots. I love robots.
Molt bé, doncs tothom que hi faci una ullada, que hi ha un munt d'activitats superinteressants aquest cap de setmana i durant tota la setmana que també s'han estat fent a Figueres.
A més, em podreu veure en persona com vaig rebentar per la vida, que
exacte,
això és preciós.
Saludar-te i fer-te petons.
Exacte.
Vinga, Jacint, una abraçada. Fins la setmana que ve.
Igualment, adéu.
Adéu. I comencem amb la tertúlia aquesta setmana, l'espai de crítica del Ningú no és perfecte, i parlarem d'un parell de pel·lícules. Comencem per La batalla de los sexos, que és aquesta pel·lícula que s'estrenava fa 15 dies, que han dirigit Jonathan Dayton i Valerie Faris, que són una parella de directors de cine independent. Normalment han fet pel·lícules de molt èxit dintre d'aquest gènere, com és Little Miss Sunshine i Ruby Sparks, que són dues pel·lícules excel·lents. Sí que són potser poc accessibles a vegades per determinat sector de públic, i ja han fet aquesta, La batalla de los sexos, que jo diria que és una pel·lícula menys independent i bastant més accessible per tothom, perquè de fet està basada en una història real. Les altres no, és diferent. I està molt bé, no? A vegades sí que potser pot caure una mica en els tòpics del cinema de pel·lícula basada en una història real, però ho sap portar molt bé per diferents motius. Recordeu que ens explica la història d'un partit de tennis entre una estrella retirada en aquell moment, que era Bobby Riggs, que estava al voltant dels 50 anys, era un tipus bastant excèntric, si aneu a veure la pel·lícula doncs ho entendreu, i l'altre que era l'estrella del cinema del tennis femení en aquell moment en els Estats Units, estem parlant de l'any 73, que era la Billie Jean King, que era la millor tenista, és la número 1 mundial en el moment que veiem la pel·lícula, no? I ella fa una reivindicació molt normal de voler cobrar un salari igual que els homes, perquè és que cobraven molt menys. Es declaren en vaga, se'n van de la federació, i comença aquí doncs una mena de lluita entre el sector de les tenistes i els de la federació, que tots són homes, curiosament, a més d'edat molt avançada. El típic que veiem d'homes fumant pur i bevent whisky, estan en posicions de poder i prenent les pitjors decisions possibles i fent gala del seu masclisme, que potser, si vas a comprar una mica el masclisme d'aquella època que veiem a l'any 73 amb el d'ara, tampoc han canviat tantes coses, és a dir, ens queda molt camí per fer. L'únic que han canviat és les formes, és a dir, ara s'intenta dissimular, fer veure que no passa res, però continuen passant moltes coses. I aleshores fa gràcia, entre cometes, el descaro de l'exhibició masclista que fan aquests personatges, no? És una mica com Mad Men, dintre de l'època, en aquest estem parlant d'uns anys més endavant, a l'any 73, però el fet de considerar la dona com una esportista inferior, incapaç de competir amb l'home, i que la gent no li interessa per res l'esport femení i menys el tennis femení, per tant això justifica que cobrin la poca quantitat, no? Bàsicament per això el pilar de la pel·lícula són els seus dos protagonistes, Steve Carell i Emma Stone. L'Steve Carell jo crec que és perfecte, no hi havia un actor millor per poder interpretar aquest paper. A més, me va recordar molt al Michael Scott de The Office, no? Perquè moltes vegades el veus i el personatge no té ni vergonya aliena, ni pròpia, ni res. És a dir, és un desvergonyit total i diu tonteries. Jo crec que no se les creu, sinó que les diu per fer gràcia. I en canvi tenim aquí la Emma Stone, que una vegada més fa un superpaper, com és habitual. En aquest cas, intenta emborrar-se una mica ella mateixa perquè veiem aquesta, com el personatge real de la Billie Jean King. I a més aquí hi ha una història romàntica entremig, no entre aquests dos personatges, sinó entre dues dones. Bé, no sé, la pel·lícula és, malgrat tot, sí, cauen els tòpics potser d'una mica d'història basada en fets reals, però és divertida, entretinguda i val la pena, i a més dona un missatge social que és prou necessari que ens el vagin recordant de tant en tant. Marta.
Jo sobre el que has dit volia fer dos apunts. L'últim que has dit, missatge real, jo obro només una pregunta que em faig a mi mateixa. No sé si realment la gent fa aquesta reflexió. Sí que en el cinema, a la sala, hi havia algú molt entusiasta i que aplaudia cada vegada que les noies i les seves reivindicacions produïen fruits. L'altre punt és que justament perquè l'actor Steve Carell, no sé si realment això que has dit, que no creus que es cregui el que diu ell mateix, que sembla com un show business, no? Ell es fa un personatge...
Hi ha un moment que ho diu, no? Que ell mateix... Ataqueu-me, que jo em faig, saps? Fins i tot quan fan la roda de premsa els dos personatges,
no? Jo crec que és la teva percepció, perquè a la pel·lícula no queda clar. A mi no m'ha quedat clar.
Bueno, hi ha un moment que sí que em queda clar, no? Quan ell es deixa flagelar per tot i posa bona cara i no li importa fer el ridícul, perquè que és una mica el que ven, no? Ell vol vendre les entrades per aquest partit i és capaç de dir totes les bestieses que sigui, encara que no se les cregui.
Bé, no sé, seria un gran votant de Donald Trump i tota la gent que el segueix avui dia doncs serien votants de Donald Trump i suposo que ell potser no s'ho creu, però la gent que el segueix sí que creu
això,
en el carrer.
Això és una altra cosa. Eh?
Això es veu evident en la pel·lícula. I sí que l'Steve Carell fa una paròdia d'un personatge creat això masclista, amb un discurs molt, molt passat de voltes, fastigós. Potser ho dius perquè la relació que té amb la dona, no? Perquè la relació va fluctuant amb la seva dona. La seva dona...
La relació, a més, és de molt submissió. És a dir, la dona el té completament...
Sí, sí, sí. A l'inici sí. De la pel·lícula, de fet, és com un nen més.
Sí, és com un nen.
Perquè tenen un fill petit i és com un col·lega. I, de fet...
Ella es fa el gallet, però qui mana és ella. Vull
dir... Bueno, és que és qui té els diners.
Sí.
Ell viu, suposo, de les victòries de Wimbledon.
Però ell ja li va bé aquesta situació de dominació.
Bé, entenc. Perquè jo crec que és bastant mandrós.
Sí, qui té més mandrós... problemes és ella, que ell sigui un poca
clar,
cosa.
I aquí
no?
la sexista també és ella. Perquè per què no un home pot viure dels estalvis o de la riquesa sí. De la seva dona, no?
Si fos al revés no es veuria tan malament socialment.
Clar, aquí també el sexisme, però aquí ja fem més lectures. El sexisme també prové d'ella.
Bé, en tot cas, jo crec que sí que hi ha aquest missatge, que potser la pel·lícula et dona molta més subtilesa, però...
A mi, jo volia, sobre la manera de rodar, tan sols, volia subratllar escenes, quan hi ha una escena de relació entre dues dones, que és molt delicada, la manera de rodar, i a mi m'ha agradat molt. Molt el detall, molt delicada... no sé, m'ha agradat aquest enfoc i aquestes imatges que tu perceps sense cap prejudici. O sigui, aquelles imatges és tan sols dues persones que s'estimen, no? És una manera de rodar molt, molt bonica.
Sí, sí.
I bé, els personatges. Sí que recorda Mad Men, el que passa que Mad Men tot és molt més versemblant, tot és molt més realista, tot està encaixat dins d'un context i les coses es fan perquè toquen aquella època. O sigui, encara està molt més, com dir-ho, amb molta més naturalitat, no? Aquí tu ja saps que és una denúncia, a més el títol és La batalla de los sexos, que no sé si és el títol que m'hauria agradat, no en tinc un altre, eh? Però, i el cartell trobo que no desprèn les imatges de la pel·lícula. El cartell és trampa. És un cartell que segurament a qui us agradaria aquesta pel·lícula us fa enrere.
Bé, és un cartell per vendre bon rotllisme, no? Que una mica la pel·lícula, o sigui, aquest bon rotllisme ja hi és, el que passa que et va colant aquest missatge, no? Perquè qui el vulgui entendre ja l'entendrà.
I no és només el fet que les dones tenistes cobrin molt menys per torneig que els homes. Hi ha un rerefons molt més gran aquí.
Sí, sí.
I la victòria és molt més gran que només un torneig contra un home.
De fet, també la relació de parella que té ella amb el seu marit...
És convencional, és una
relació... No, convencional no és.
No, convencional en el sentit de les convencions de l'època.
Sí.
És a dir, ella segurament la... és dona i té unes relacions afectives que no són les que manté i se n'adona a través d'una altra dona.
Sí, però dic més que res que ell li deixa fer tot amb ella perquè la prioritat d'ella és l'esport, o sigui, el fet d'estar casada...
Bé, jo no sé quantes llicències hi ha. Sí. Jo sospito que aquesta parella va tenir diverses baralles i enfrontaments, perquè no és tan fàcil. És un home que li posa les coses fàcils segons la pel·lícula.
Sí, sí.
Però no ho sé si és ben bé així.
Bé, canviem de pel·lícula, anem a Feliz Día de tu Muerte. A veure, posa aquesta sintonia que potser molta gent se la posa al seu mòbil.
És horrible.
Horrorosa.
I sona moltes vegades a la pel·lícula.
Clar, expressament. És el moment en què ella es desperta cada vegada, no? Aquesta mena de...
És Alvin i les Esquirols, pot ser?
Sí, no sona. És un altre grup, l'he buscat, eh? Però no...
Qui són, per favor?
No sé, ara no me'n recordo. Bé, és un fragment que jo crec que van gravar expressament per aquesta pel·lícula, no? És el dia de l'arma armota de l'Slasher, ja obertament ja ho diu la mateixa pel·lícula, no? Amb tota broma, i no deixa res més que això, és jugar amb els tòpics del gènere, una mica de l'estil que ho feia de Final Girls, tot i que per mi Final Girls estava molt més ben aconseguida que no pas aquesta, però no deixa ser això, no? Agafar Scream, el dia de la marmota, i fer doncs, que el dia que es vagi repetint és el dia que et van matant i que et despertes cada dia amb aquesta sintonia terrible del mòbil que t'ha col·locat algú sense que tu te n'adonis i que vagis... Bé, descobrint cada dia les mateixes persones i, a més, vagis recopilant pistes per descobrir qui és l'assassí emmascarat.
Us haig de dir que s'emmascara ràpid l'assassí. Però bé...
Sí, hi ha molts de jocs, la pel·lícula. És a dir, li has de donar moltes llicències.
Bé, però... Jo vaig fer una aposta i vaig guanyar, l'aposta.
Sí, però bé, a vegades... O sigui, no és tan lo previsible que pugui ser la situació...
No.
Sinó el joc que proposa la pel·lícula.
Home, la gràcia que té aquesta pel·lícula, que tu em vas dir que era d'humor, bé, és d'humor perquè té aquest component de tornem a començar amb aquestes musiquetes i alguns detalls del campus estudiantil que poden fer gràcia, no? Però tots són tòpics, o sigui, la noia protagonista pertany a una escapa, no?
Però ja ho fan, o sigui, és intencionat, agafa tots els tòpics...
Una fraternitat.
Agafa tots els tòpics, intenta que surtin tots, ho barreja, i és un homenatge al gènere. Vull dir, és això, se serveix dels tòpics.
Bé, si no voleu pensar en res, voleu passar tarda de crispetes i anar fent, aquesta és una pel·lícula ideal. No ideal per a mainada, ideal per gent jove, jo crec.
Sí, i una tona, s'ha estrenat a Halloween als Estats Units, ha estat un super mega èxit, eh? Vull dir que...
És que és dels que els agraden, eh? A més, no hi ha sexe. És fantàstic.
és apte, no?
És apte per totes les ments.
Tot i que hi ha alguna escena de sang, però bé, tampoc és allò...
Hi ha alguna escena de
excessiva,
sang, però per que us feu una idea, si cada moment està començant el dia, no hi ha tantes. Vull dir, perquè podria ser molt pitjor.
Sí, sí.
Sí que hi ha alguna escena, potser la del campanar, no?
Bé, hi ha alguna més, però...
Que dius que fa un campanar aquí. És molt raro.
Hi ha un moment en què veus com ella la van matant de diferents maneres, no amb una seqüència així molt ràpida.
No, hi ha moments que dius, no, ara se'n sortirà, perquè, ostres, encara queda tres quarts d'hora de la pel·lícula, no pot ser.
No, clar, hi van haver-hi sorpreses i va evolucionant la cosa. Bé, jo trobo que sobretot, o sigui, m'agrada aquest, la protagonista, que tu la veus com una borda, i dius, que antipàtica és aquesta tia.
Bueno, és que hi ha moral en aquesta pel·lícula, eh? No és un slasher de divertimento i prou.
No,
ha...
intenta posar-hi algun detallet.
Jo, i aquesta a mi és el que em sobra totalment, eh? Perquè la moral de que fa anys, just el dia que feia anys la seva mare fa 3 anys que va morir, no se sap com, però va ser molt trist, era una mare amb qui se sentia molt aferrada, no?
És per incidir en aquest caràcter agre que li ha quedat, que no s'ha acabat de recuperar, que l'ha portat una mica pel mal camí, i com aquesta situació la farà una mica redreçar-se, no?
Sí, i tu penses, al llarg de la pel·lícula, quan ja te n'adones, no?, que el caràcter li va canviant i que ella se'n va donant, que potser algú que li està fent aquesta gran marranada és perquè li està fent un toc d'atenció i dir, has de canviar aquest caràcter, però no, qui li està fent no és pas per això.
No. Bé, no diguem més, que la gent la vegi, que és entretinguda, està molt bé, i a més la parella protagonista trobo que tenen molt bona química.
Sí, això m'ha agradat, eh?
Sí,
és... I el trobo més a faltar, el protagonista masculí.
Sí, han fet molt poca cosa tots dos. Ella és la Jessica Roth i ell és Israel Brussat. De totes maneres, ella jo crec que està esplèndida, eh? Vull dir, m'ha encantat. Ella està estupenda, la pel·lícula, molt bé. Vull dir, fresca, dinàmica...
No sé, tens algun títol de referència?
No, és que són actors d'aquests que poca cosa han fet, o papers molt, molt, molt secundaris. És el primer paper principal.
M'ha recordat una mica, un xic, la Blake Lively.
Sí, té alguna cosa, eh? Sí, però m'ha agradat, l'he trobat molt fresca, molt natural, molt... Bé.
I tan natural, hi ha una escena que tan natural.
Però és apte, eh?
Ja, però és apte, és tot apte. Molt apte, és tot molt censurat.
Vinga, va, anem a comentar què tal ha estat aquests Defenders, los defensores de Netflix. Comentem aquesta sèrie que es va estrenar a l'agost, l'havíem deixat perquè tampoc havíem tingut temps, han passat masses coses, el ningú no és perfecte per comentar-la. Era la sèrie aquesta que uneix els quatre personatges de Netflix que han tingut sèrie pròpia, Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage i Iron Fist. Cada una de les sèries amb les seves dinàmiques diferents, trobo sense cap mena de dubte, Daredevil està molt per sobre de les altres que s'han estrenat i s'han vist. De totes maneres, jo diria que potser la línia ha estat descendent, és a dir, Jessica Jones estava bé, Luke Cage potser una mica menys que Jessica Jones, més o menys igual, i Iron Fist és on va venir una mica la davallada, no? I aquesta sèrie, són 8 capítols, per tant... va resoldre la situació una mica ràpida, no són els 13 com les sèries anteriors. Potser és que també teníem el llistó excessivament alt, és a dir, ens estàvem esperant el nivell de Daredevil, i la veritat és que el nivell de Daredevil no hi arriba. Però no és una mala sèrie, és una sèrie que està bé, que té alts i baixos, que té moments i capítols que estan molt bé i d'altres que potser no tant. Trobo que li falta protagonisme a Daredevil, que és qui realment aguanta la sèrie.
Trobo que li falta caràcter a Daredevil, per favor, què li han fet? O sigui, el perfil del personatge de Daredevil quan és advocat i quan és Daredevil no té res a veure amb aquesta sèrie. És que l'han desdibuixat.
Sí, és que jo crec que com que han hagut de repartir el protagonisme entre tots els protagonistes, i jo crec que potser l'error ha estat a repartir quan realment el protagonista principal i sense cap mena de dubte hauria estat el Daredevil i els altres actuar d'un nivell més secundari, fa que li hagin tret moments i profunditat al personatge i determinades coses... Bueno, és allò que no és el mateix tractament més en profunditat que té a la sèrie de televisió pròpia.
A mi aquesta sèrie m'ha decebut. Jo... Segurament me la vas vendre amb molt bon entusiasme. I el primer capítol bé, el segon potser va estar més bé, i a partir de, no sé, de la meitat, o sigui, era la mateixa estructura, els diàlegs, tu veus que hi ha com una falta de química entre certs personatges que haurien de ser cul i merda.
Home, no t'ho pensi. Jo crec, per exemple, entre Luke i Jaron Fist hi ha bona química. Han sabut recrear... A veure, són personatges econòmics que s'acaben de conèixer, per tant, la dinàmica que puguin tenir en els còmics encara no hi han arribat, però tu veus coses que apunten a la bona direcció, i entre ells dos doncs, hi ha com aquestes pulles, no?, que foten un en l'altre, que estan bé, que són divertides. A mi m'ha agradat la relació que
jo crec que no està ben aprofitada aquestes pulles, per exemple, perquè Luke Cage és molt de peus a terra, de tocar de peus a terra... I Iron Fist és una persona criada en un temple, en una religió oriental, amb unes arts marcials, i que aquests dobles mons es podien enfrontar de tant en tant, no? El que és molt terrenal i el que és més alternatiu.
Però, a vegades ja ho fan amb una mica d'humor.
Molt
perquè...
poc, i en els últims capítols,
quan li parla quan li parla de Drags i de Kung Lun, l'altre diu, què m'estàs dient tu a mi de Drags i d'històries?
No sé, a mi Luke Cage em va agradar la sèrie, més que Jessica Jones. Jessica Jones, el que passa és que, ja ho vam dir, s'allarga massa la trama.
Sí, en 7 capítols 8 Jessica Jones hagués estat
perfecta, perquè els primers eren molt bons. I llavors apareixen personatges que no tenen ni solta ni volta en aquesta sèrie. O sigui, no tenen cap, no aporten res. L'amiga de Jessica Jones, que ara no me'n recordo.
Sí, perquè la Trish.
Sí, la Trish.
Estan, clar, són secundaris d'altra sèrie que aquí encara són més secundaris. No?
La Misty està ben trobada al seu camí. La policia...
Sí, perquè té alguna cosa a fer. En canvi, la Trish... Però no només la Trish, si vols, fins i tot en Foggy o la Karen...
La Karen no tampoc, hi pinta res.
Tampoc tenen massa res a fer.
La Karen està sobreactuada, no m'agrada gens.
Bueno, tu tens un problema amb aquesta actriu, però és un problema teu.
Jo la veig com molt dramatitzada.
I trobo que és perfecta pel paper.
I a mi en Foggy m'encanta. M'encanta la relació. Ho he trobat molt a faltar, la relació que té amb en Matthew. Quan són sí. Dos advocats que treballen junts. Ara ja sap en Foggy qui és en Matthew durant la nit, diguéssim, no? Doncs això s'hauria d'haver aprofitat tant, es podia haver aprofitat tant.
Però clar, no pots aprofitar amb una sèrie tan coral com aquesta. Això esperem que de cara a la tercera temporada de Daredevil puguin aprofundir bastant, i a més ens deixa el personatge en una situació... bueno, que ja veurem, no? O sigui, el tenim molt clar.
D'incertesa.
Sí, qui ha llegit els còmics de Frank Miller ja sabrà en quin punt més o menys ens trobem, perquè sí que és cert que la trajectòria de Daredevil segueix una mica Frank Miller. Aquí Elektra és personatge principal.
Si els agaféssim per separat, Elektra fa el seu paper igual que el feia Daredevil.
Jo crec que aquí millor, és a dir...
Molt exacte.
Jo aquesta, mentre Daredevil, la Elektra potser era el personatge que menys trobava encertat, en canvi, en aquesta sèrie trobo que li han trobat el punt a Elektra, i sí que reconec l'Elektra dels còmics i l'Elektra que jo vull veure en aquesta sèrie, cosa que, per exemple, en Daredevil no em va passar. I jo crec que potser dels personatges més ben tractats en aquesta sèrie... de Defenders, ha estat el d'Electra. Que, per cert, tenim a Sigourney Weaver aquí fent d'un dels dits de la mano, i la veritat és que trobo que ha estat molt desaprofitada. És una pena que... No sé, jo l'he vista com desubicada i com desaprofitada, perquè dius, home, ja que contractes a Sigourney Weaver per un producte Marvel, hosti, dona-li alguna mica digna. Aquí és com molt secundària i...
I potser no té el diàleg... o la línia que hauria de tenir, ni les escenes, ni la col·locació en escena, ni la interrelació amb els altres...
Que també te la presenten com un personatge que té una malaltia i que sembla que no es curarà i que es morirà aviat, tot és ser immortal, no? Perquè els dits de la mano són gent que ha assolit la immortalitat. Però no acaba d'aprofundir i aprofitar el tema aquest perquè... No sé, no... trobo jo. Mira, Sigourney Weaver és el que més m'ha decebut, no per ella, sinó pel tractament del guió.
La qüestió és que la Sigourney Weaver no ha tingut el lideratge que hauria d'haver tingut. Ha tingut una rival, que és la Xina, que no sé com es diu, la dona gran.
La Madame Gao.
La Madame Gao, que la Madame Gao sortia a Daredevil.
Sí, el tema amb Madame Gao és que a Daredevil estava molt bé.
Però... I aquí, malament.
No, saps què passa? Que Iron Fist ens van destrossar el personatge de Madame Gao.
Correcte. Daredevil te la creies. Te la creies. Una aquí... mafiosa com ha de ser...
Sembra la iaia del xino de baix. I ja està. És que és així, és que...
Tot i que ens ha ensenyat una part del seu poder.
Sí, sí, sí. Però ja
jo veia... crec que aquí la més dolenta era la Sigourney Weaver, la que tenia més poder, però no han sabut transmetre aquesta expressió de poder. No han sabut transmetre aquesta dualitat que és una dona amb poder que necessita una poció, necessita alguna cosa, perquè això ho sabem, i està malalta. I no han sabut aclarir aquesta dualitat de persona poderosa que està passant una època de debilitat física, compartida, a més, amb Madame Gao, amb el paio de les arts marcials que no suporto...
Amb Bakuto. Un personatge terrible, que jo em pensava, dic, bueno, se l'han tret de sobre Iron Fist, no el veurem aquí, doncs no.
És horrorós, aquest personatge, i no per... No sé si ja és per l'actor o per el paper que fa... Bé, tot plegat. Són quatre, perquè és l'antítesi, no? Els Defenders són quatre i els Lamà també, no?
Llavors... Bueno, són cinc, no? Lamà no, són cinc. Els cinc dits, no? Tenim a Sigourney Weaver, Madame Gao, Bakuto...
El japonès
i Electra, no? Que seria...
Bueno, però Electra no està massa clar que sigui la cinquena, perquè, de fet, no la tracten com una igual.
Sí, però ha assolit la immortalitat igual que els altres. Clar. Bé, en fi, sí, es podria discutir, no?
Jo crec que han volgut fer aquesta balança de 4 contra 4 amb l'Electra al mig, que ve d'un altre món, diguéssim, d'un ultramón, perquè l'han ressuscitada amb un líquid, una pòssima, una... que ja no en queda, i aquesta cerca, vull dir, és tan tèrbol tot i sembla com que no hi ha rerefons i tu saps que hi ha una aventura però no la veus.
De totes maneres, a veure, anem a dir coses positives, que la sèrie també té forces coses positives. És entretinguda, com a Iron Fist et podies arribar a avorrir.
M'agrada la Misty, una cosa positiva, i no és una Defender. M'agrada el personatge de la... com es diu? No me'n recordo mai. La que fa de parella, la infermera.
Sí, la infermera.
La infermera.
Sí, que surt a totes les sèries.
Que surt a totes les sèries, i en algunes, afortunadament, que surt. Perquè a Jessica Jones sortia i també salvava alguna escena.
Rosario Dawson, sí, la Claire, la infermera.
Gràcies. M'agraden aquests dos personatges. Aquí la Claire ha anat amb cap avall, el seu paper.
Sí, perquè aquí ella no té molt paper. Ella el que fa és unir o presentar els quatre personatges. Un cop estan presentats, ja ella queda en segon terme, no? Ja queda més com a parella de Luke Cage i poca cosa més. En tot cas...
Sembla fatal.
Jo, almenys aquesta sèrie m'ha entretingut, cosa que Iron Fist, per exemple, no entretenia, avorria a vegades. Cada capítol hi ha la seva escena d'acció, té la seva cosa, no avorreix. Hi ha escenes potents, mentre que potser el primer capítol no deixa de ser una prolongació de les quatre sèries per separat, és a dir, no veiem els personatges junts, sinó els veiem per separats i tens com petites escenes que podria ser el primer capítol com una continuació de cada sèrie individual per començar a lligar trames a partir del segon, i al segon doncs, ja es comencen a produir els primers encontres, no dels quatre junts. Això ens hem d'esperar al final del capítol tercer, en què sí que veurem els quatre protagonistes junts en una escena, per mi una de les millors. Hi ha la típica escena de passadís de totes les sèries de Netflix, la tornem a veure aquí, quan es troben a l'edifici de la mano, no? Amb una escena d'acció que està molt bé. A mi aquest Daredevil amb el mocador al cap no m'ha acabat de convèncer. Jo crec que Daredevil s'hauria d'haver posat l'uniforme ja des del primer dia. perquè, no sé, he trobat aquesta manera de protegir la seva identitat secreta una mica xusquera, no? És a dir, si tu ets una mica intel·ligent, qualsevol d'allà pot sumar dos i dos i tothom sap la seva identitat secreta l'altre dia. Perquè, clar, els altres tres no tenen identitat secreta, l'únic que la té és Daredevil. I trobo que amb això sí que no han estat... No han fet bé.
Aquella batalla, en el restaurant, quan estan esperant que hi arribi la mà, no?
Sí, per cert... El cinquè dit de la mà, no?, és l'home negre amb la jaqueta blanca.
Ah, d'acord. És veritat. És veritat que hi ha
sí,
un capítol que desapareix.
Hi ha un moment... hi ha un moment que fa algú.
Correcte.
No direm.
Correcte.
Però sí, és aquest. Ja sabia jo que eren cinc.
Bé. En tot cas, són el bé contra el mal. Uh-huh. Més o menys equiparat.
Sí.
Val? I l'Iron Fist val per dos. Uh-huh. No? El seu fist, el seu puny. En aquella escena del restaurant que estan esperant la mà...
Sí, bueno, és que hi ha un capítol pràcticament que xerrameca en el restaurant, que és el capítol 4.
Que ell és quan es posa la bufanda, que li és de la Jessica Jones, em penso, que es posa la bufanda al cap perquè no el reconegui.
No, això passa en el capítol 3, és a dir, quan hi ha la lluita aquesta en els passadissos que es troben allà, es posa el mocador i ja es deixa amb el mocador posat ja en el quart i cinquè capítol, que estan els dos capítols aquests en el restaurant. És el quart, diguéssim, és la presentació, xerren i tal, i el cinquè, diguéssim, és quan, final del quart, principi del cinquè, quan hi ha la lluita.
Hi ha un moment, clar, suposo que ho hauria de tornar a veure, que passa és que no em ve de gust, en què, de cop i volta, l'estratègia d'uns no coincideix amb l'estratègia d'Iron Fist, per algun motiu. Un motiu que te'l posen com un embut. I tots en contra d'ell, no? I l'agafen, i el lliguen de mans, i el tenen retingut. I dius, és que això no s'aguanta. O sigui, no, és a dir, no s'aguanta. No m'estàs fent empatitzar...
Has vingut molt a trolejar, perquè...
No ho sé, jo... Sí, ja ho Daredevil m'encanta. M'encanta, hi ha molta coherència, emocional del personatge...
Sí, jo crec que el nivell estava molt
saps,
alt.
Saps
i,
què crec?
A veure, però això la compares amb qualsevol altra sèrie d'aquestes de superherois que passen a Agents of S.H.I.E.L.D. o qualsevol cosa? Això,
és que m'has tret Agents of S.H.I.E.L.D.
No, és ja igual, o qualsevol de les que fan de DC, de Gotham,
però no
o d'històries d'aquestes...
Agent Carter, no, per mi no la supera aquesta,
Bueno, són sèries diferents. Jo m'he entretingut, m'ho he passat bé, cada capítol m'ha passat més o menys ràpid, sí que se li pots posar pegues,
saps què
no
crec,
és perfecte.
Ignasi?
Però...
Saps per què crec que no hi he entrat? Perquè falta arrelament de cada personatge. Encara que cada personatge hagi tingut la seva sèrie individual, en aquesta conjunta falta una mica de temps dedicat a cada personatge perquè tu puguis entendre de quina manera encaixen entre ells.
Sí, probablement volen anar massa a l'acció, però llavors un cop són a l'acció s'entreté molt. És a dir, perquè a fi al cap van a destruir...
És
buscar...
que l'estratègia quina és?
Clar, van al forat aquest...
Anem a destruir l'edifici, no? Anem a fer...
No, van al forat, aquell forat on tenen la seva base, que ja sortia Daredevil, aquell forat, i ens el van presentar a la sèrie de Daredevil, i clar, una cosa que ja està presentada, tardes fins a l'últim capítol
manera?
Arribar, no?
Tu te'n recordes la manera que ens el van presentar? Va ser molt subtil.
Sí.
Va ser molt millor. Aquí tot és com molt més evident, molt més directe, se salten com moltes escenes. És com allò, aquí enmig ha passat alguna cosa i no sé què és, no? I...
Bé, jo no ho veig tant, Vull dir, sí, però potser no li dono tanta importància.
Bueno,
perquè
potser tu vas més a aquesta part superheroïna d'anar al gra i d'anar a lluitar.
Ah, a mi m'agrada més les escenes de lluita, les coreografies i tal, estan molt bé. I aquí veiem un estic, pues... capaç de fer qualsevol cosa, no?
No, si amb l'estic estic d'acord, mira'm.
Està molt bé. I, no
l'estic
sé...
trobo que és coherent amb Daredevil i amb el paper que fa aquí.
I jo trobo que les escenes d'acció estan molt bé i trobo que és el punt fort de la sèrie. És a dir, sí que té aquestes petites pegues que li trobes, que, bueno, petites o grans, depèn de com tu miris, però trobo que té coses molt positives també. Jo em quedo que és més aviat irregular. És una bona sèrie, no és perfecta ni molt menys, no arriba al nivell de Daredevil, però bueno, és una sèrie que es deixa veure. En fi, anem a comentar ràpidament alguns còmics que podeu trobar d'aquests personatges. Psíquica.
gran dels mals espanta.
Ràpidament, còmics que podeu trobar de Los Defensores. Doncs teniu Los Defensores, la col·lecció de grapa guionitzada per Brian Michael Bendis i David Márquez. Jessica Jones. Jessica Jones la podeu seguir per la seva pròpia sèrie amb nous números guionitzats pel seu creador, Brian Michael Bendis, i el dibuixant de tota la vida de la sèrie Alias, Michael Gaidos, que tenim un primer volum ara mateix que podeu trobar, que recopila els primers 6 números d'aquesta sèrie després de 10 anys que no hem tingut històries en solitari de Jessica Jones, tot i que sí que l'hem vist amb altres col·leccions com per exemple Vengadores o sempre al cantó una mica de Luke Cage. Llavors Luke Cage el podeu seguir a partir del mes de gener a Panini per la seva nova sèrie, que es diu així, Luke Cage, que recopilarà els 5 primers números en la qual Luke Cage emprendrà una nova missió que tindrà a veure amb el seu passat. Els primers 5 números d'aquesta nova sèrie guionitzada per David F. Walker i Nelson Blake II. Llavors, Power Man i Puño de Hierro, o sigui, Luke Cage i Iron Fist, els podeu trobar en una col·lecció conjunta que es publicarà l'últim volum també el mes de gener, en el qual s'hauran d'enfrontar tota una sèrie de mafiosos com Làpida, Piranya, Aiguana i La Gata Negra. Aquesta col·lecció ja teniu 2 volums, o sigui que només queda per sortir el tercer. I, òbviament, la nova col·lecció de Daredevil, que la guionitza Ron Garney, la dibuixa Ron Garney amb guions de Charles Soule, que va sortir el darrer volum, el volum número 11, després de l'etapa de Mark Waid, que ha estat bastant bona. Ara ens hem trobat amb aquesta de Charles Soule, que la veritat ha baixat el nivell. S'ha volgut assemblar a la sèrie de Netflix i ha baixat el nivell, sobretot per una decisió bastant polèmica, que és com tornar a fer secreta la seva identitat, un cop doncs, ja tots ens havíem acostumat i ens agradava aquesta ambigüitat de que tothom ho sabia però que ell ho negava, no? Un punt de partida una mica dolent per a una sèrie que s'està presentant amb aquests 3 volums que han sortit de la nova etapa de Charles Soule bastant inferior a la Ron Garney de la qual veníem. Dit això, Marta, anem a comentar, i amb això tancarem el programa, aquesta pel·lícula que recordem de Makoto Shinkai, 5 centímetres per segon.
Bé, si haguéssim de posar un color a aquesta música...
Rosa, no?
Tu li posaries rosa? Estàs...
Sí, els pètals, per haver vist la pel·lícula, no? Els pètals
ara
que
ja
cauen
estàs
són...
potser molt sugestionat perquè ja has vist la pel·lícula. Però jo, si li hagués de posar una paleta, seria pastel, i aquesta és la paleta... La paleta que fa servir Makoto Shinkai, aquests colors pastissos. Però també us haig de dir que la pel·lícula, 5 centímetres per segon, que és a la velocitat que cauen les fulles de cirerer, i que és un espectacle natural perfecte per contemplar, i que al Japó es fan pícnics i tot d'esdeveniments per viure-ho. Doncs segurament és la velocitat que impregna la pel·lícula. Jo crec que la pel·lícula, que dura una horeta i escaig, segurament...
Molt curta, sí.
És una, jo crec que és una mesura exacta, és una mesura que és perfecta. Està dividida en 3 capítols, en què el primer te presenten una parella de... Deixa'm mirar la xuleta,
sí,
perquè els noms japonesos no se m'acaben de quedar.
Són estudiants, no?
Una parella d'estudiants
de primària,
que tots dos
o...
tenen un tarannà molt similar, introspectiu, introvertits, i que pateixen l'assetjament de l'entorn, no? El típic. Són personatges també molt sensibles i amb una mirada molt romàntica amb el que això comporta de l'entorn. Ells dos tenen el seu món i estan perfectes. El drama ocorre quan, per qüestions familiars, ella se n'ha d'anar. O sigui, la família, el pare troba feina en un altre lloc, en una altra ciutat, i se n'ha d'anar. Així que tots els seus plans que havien fet de passar a la universitat junts i viure plegats moltes més històries, doncs no podrà ser. En aquesta pel·lícula suposo que m'ha estat una mica irremeiable buscar referències o buscar punts en comú amb Your Name. M'ha agradat veure que Your Name és un espectacle visual encara més potent que aquesta i argumentalment és molt més complex la pel·lícula de Your Name. També és veritat que ha fet d'altres abans fins a arribar a aquesta última que hem pogut gaudir aquest any i que tant èxit ha portat. I molta gent està fent el que jo he fet també, que és recuperar pel·lícules anteriors de Makoto Shinkai. Us haig de dir, per exemple, el temps. El temps és una variable fixa en aquesta pel·lícula, com el temps climàtic i el temps com a mesura de relació amb les teves experiències i amb el futur. Els dos personatges, ai, a veure si no... Takaki Tono i Akari Shinohara. Takaki és el noi i Akari és la noia. Després d'emprendre camins separats, hi ha un moment en què es troben. Aquell moment és un periple. És brutal. O sigui, jo m'estava desesperant ja, perquè amb la neu, la tempesta
tren, no?
De neu, no un tren, tres o quatre trens fins a arribar a l'estació, que més queden, imagina tu, la sordidesa de tot plegat, queden en una estació de tren.
Home, és que quedaven a l'estació de tren perquè tenien tot el dia per endavant, però és que arriben allà, arriba que ja arriba, s'ha fet de nit perquè ha estat el tren no sé quantes hores parat per una tempesta, i és clar, arriba, i ella l'ha estat esperant.
I no te n'adones, fixeu-vos en el detall. Apareix mòbil, també, en aquesta pel·lícula. Your Name apareixen, els mòbils, amb un ús molt més lúdic.
Aquesta, fixa't que comença quan ells són molt petits, per tant, estem als anys 90, no hi ha mòbils, s'escriuen per carta perquè no tenen ordinador, i quan a mesura que avança la pel·lícula tu ja veus que ha entrat la tecnologia, no? Entren els mòbils, entren els ordinadors, i així vas veient una mica el pas del temps.
Se suposa que passen 20 anys. Segons un adepte yonqui total de Makoto Shinkai.
Tu veus que quan són petits que s'acaben de separar a l'escola, s'estan escrivint en carta. El normal és que s'escrivissin per correu electrònic, no? Però
sí.
Se suposa que encara no hi havia la tecnologia.
A veure, ja, per què no podem escriure'ns en carta? És molt més bonic rebre una carta que un correu electrònic.
És una pel·lícula del 2007, són 20 anys, per tant estem parlant que comença a l'any 1987, la pel·lícula. Aquest any no hi havia... ordinadors a casa d'aquest tipus ni internet.
La reprodueix aquesta sensació quan abans no teníem mòbils i havies de confiar que l'altra persona t'estigués esperant. I és això. És aquesta sensació de no pots lluitar contra els elements, la tempesta és la que és, però fixa't a tu el periple fins a arribar a veure aquesta noia i que estarà només un dia i ell haurà de tornar un altre cop. A l'endemà, fixa't la diferència del temps. Feia un sol esplèndid. No hi havia gairebé núvols, el cel era blau. I també té una relació molt curiosa amb el cel com a univers, perquè coincideix amb l'enlairament d'una sonda, l'Hélice, i ell fulleja, quan és més gran, fulleja una revista de ciència i que surt aquest esdeveniment, no?
Fixa't, també té alguns paral·lelismes en Your Name, no? Perquè ja teníem el cometa.
Sí, és que el cel, l'univers, amb tot el que comporta, perquè en l'univers el temps és més relatiu encara, o sigui, els que estudien els astrofísics, el temps és molt relatiu, i per ell hi ha en els tres capítols que es mostren les etapes de maduresa, segurament, dels dos personatges, però més del personatge masculí d'en Takaki, també coneix en el segon capítol una noia i no... ella és el segon plat, no? Perquè l'amor de la seva vida és la Kari i aquesta noia és totalment diferent, és vergonyosa, practica surf, alhora és molt viva.
Sí, perquè
no?
Clar, tu veus una mica que ell no ha superat aquesta separació mentre que ella sí.
La Kari l'ha superat.
Sí, sí.
I això, l'últim capítol, doncs, és més fantasiós i fa s'acaba el cercle, no? Perquè tornen en els escenaris del primer episodi, del primer capítol, aquell pas elevat del tren amb la Sakura, que és aquella manta que fa les pètals de cirerer en el terra, es diu Sakura, i llavors que és com neu, no? És com nevat, i tot es juga amb els colors, no? La neu és blanca, el cirerer en aquest cas és rosat, i ells fan, bueno, és... Llavors la veu. Ell la veu.
Sí. I ella, jo crec que també.
I ella també.
I no expliquem què passa. Que la gent la vegi. Que és només una horeta.
És només una horeta. Tinc ganes de veure alguna cosa més. Us haig de dir que Makoto Shinkai i jo tenim una cosa en comú.
Què dius?
Sí, m'ha alegrat molt de conèixer, tot i ser de llocs molt diferents. Ell és japonès, jo catalana, en principi sí que hi ha molts catalans que estan anant cap al Japó últimament.
Sí, però, potser més, tal però, com està la cosa.
Però llegim Murakami. Un dels seus llibres preferits és el Murakami, però no hem llegit el mateix. Potser hauríem de cartejar-nos i compartir experiències de Murakami. Li agrada molt en Ray Bradbury, també.
Ah, mira, no, es nota el tema d'aquest de ciència-ficció que incorpora a les seves pel·lícules.
Sí, li agrada la ciència-ficció. Sí, sí.
Clar, Shinkai...
Però us haig de dir una cosa, no us espereu un Your Name, és a dir, la ciència-ficció en aquesta pel·lícula no hi és.
No hi és.
Hi ha més fantasia, i per favor, el número aquest del final... És aquest que m'has...
Sí, el clip aquest.
Ufa, m'assobra totalment el clip aquest.
Sí, bueno, perquè sé és una que... recopilació de diferents moments de la pel·lícula,
sí,
i t'està portant
allà.
Sí,
ho sé, el que m'està dient, i sé que és un... que els fans otakus d'anime...
A veure, penseu una cosa.
Els enfervoreix, però a mi és que em sobra força.
Makoto Shinkai ha explotat ara amb Your Name, que és una pel·lícula boníssima.
Però porta molts anys treballant, eh?
Porta anys treballant, exacte, és un tio jove, tot i així, és encara...
Sí, té 3 anys més que jo, només. Sí, sí.
És un tio molt jove, per tant, ens
jo
espera...
Jo no he arribat a estrenar res.
Ens esperen molt bon, de moment, ens esperen molt bones pel·lícules per davant d'aquest senyor. Aleshores, des de Selectavision, ara que ha sortit Your Name en Blu-ray, l'any passat que es va estrenar en cinema, va aprofitar la tirada per publicar les altres pel·lícules que havia fet el director, que té unes quantes, té uns quants curtmetratges i té unes quantes pel·lícules, perquè ell de fet de pel·lícules, aquesta és la seva segona, fins aleshores havia fet una més i algunes coses per televisió, oves i coses d'aquestes, i clar, hem descobert que darrere de Your Name doncs hi ha unes 5 pel·lícules, 4 o 5 pel·lícules al darrere que,
sí,
bueno,
sí.
I una és aquesta, 5 centímetres per segon.
I ja va fer un curtmetratge. I ja dibuixava.
Per tant, aquest talent que potser ha explotat i que ha arribat al seu
les
punt més alt amb Your Name...
Les coses no surten així,
no.
Espontàniament.
Anem mirant enrere i anem veient coses que...
Bé, només us...
El seu aprenentatge, no?, una mica,
sí,
jo crec que també forma.
Sí, a qui ens escolti i li interessi l'anime, i li interessi l'anime amb cara i ulls, i aquest anime potser d'històries... melodramàtiques o d'històries de joventut, perquè totes dues pel·lícules coincideix que els protagonistes són joves. Llavors, jo us recomano doncs recuperar Shinkai, perquè no sé si li deu pesar molt aquesta etiqueta del nou Miyazaki. A mi em pesaria molt.
Jo crec que no és ell, el nou Miyazaki, però fa pel·lícules molt diferents a Miyazaki.
Per cert, que una de les seves pel·lícules preferides és una de Miyazaki, que és Castell en el cel.
Sí, sí. De totes maneres, he de dir que no és comparable, perquè hi ha altres directors que sí que fan productes que es volen assemblar a Miyazaki, però jo crec que ell clarament s'allunya de Miyazaki en el que ens explica. De totes maneres, sí que és un de les joves, de les grans promeses del cinema d'animació japonès, de l'anime que tenim ara mateix. Doncs tornarà, Shinkai, en el programa. Vull dir que tenim altres pel·lícules per anar recuperant i...
Ai, que no se m'oblidi, a 5 centímetres per segon hi ha un volum en manga publicat per Planeta.
Que adapta la pel·lícula.
Que adapta la pel·lícula. No l'he fullejat, sé que hi és, però no l'he mirat.
Bé, nosaltres ens acomiadem, Marta, doncs ens retrobem la setmana que ve.
Sí, a veure què preparo, no?
Sí.
Què me toquen ja, xafarderies?
Bueno, sí, després en parlem. Després en parlem, perquè tenim diferents temes.
Trolejar la pel·lícula no? Aquesta...
Liga de la Justícia. No ho sé. En tot cas, ara escoltarem la seva banda sonora, el tema Come Together, que és una versió que ha fet Greg Clark Jr. i el Yankee XL. Jo mateix, l'Ignasi Herbat Macoviano, fins a la propera setmana. Ningú no és perfecte.